Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Oriol Junqueras no vol que el seu sigui un adeu definitiu de la política i anuncia que es presentarà la reelecció com a president d'Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés Extraordinari que la formació farà aquesta tardor.
Sí, em veig amb forces de fer de president d'Esquerra Republicana, de tirar endavant aquest projecte. Crec que és un projecte extraordinari. Crec que Esquerra Republicana és un projecte extraordinari.
Abans d'això, deixarà el càrrec, ho va anunciar ahir després de les eleccions europees el 9 de juny. Com dèiem, ja ho va conèixer ahir després d'una maratoniana reunió de l'executiva dels republicans. La intenció de Junqueras és, per tant, continuar al capdavant del partit, però no ho vol fer sense l'aval de la militància. El president d'Esquerra diu que no s'ha sentit pressionat per prendre aquesta decisió de fer un pas al costat i que en cas de no sortir reescollit com a president vol continuar vinculat al partit. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Junqueras vol ser l'únic supervivent dels mals resultats que el partit va recollir diumenge.
Sí, primer va ser Pere Aragonès i ahir també anunciava el seu adeu la mà dreta d'Oriol Junqueras, Marta Rovira, que ha estat exercint de secretària general del partit. Mentrestant, Carles Puigdemont no es rendeix i continua amb la idea de presentar-se a la investidura. Avui, precisament, ha reunit el grup parlamentari a Perpinyà, on ha assegurat que pot aconseguir més suports que Salvador Illa i poder governar en solitari amb suports externs, igual que passa, per exemple, al govern espanyol.
De fet, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat per primera vegada sobre els resultats electorals de diumenge.
La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana.
Política a banda, alerta amb aquest avís que ha llançat avui Càritas Catalunya. Cada vegada hi ha més gent que, tot i tenir feina, no pot cobrir les seves necessitats bàsiques i necessita rebre ajuda d'aquesta entitat.
De fet, una de cada quatre persones que té Càritas Catalunya té feina, però no guanya prou per sortir de la pobresa. El doctor Rafael Lalé Puz, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida i director també de Càritas Diocesana de Lleida, en aquest cas, llança aquesta advertència.
La primera càrrega que suposa la desigualtat és que les necessitats bàsiques cada vegada costen més de ser satisfetes. Perquè els salaris pugen, però pugen molt per sota, sobretot dels preus dels aliments. Què fa que hi hagi molta població que no tingui oportunitats per poder portar una vida mínimament normalitzada?
Càritas reivindica la tasca que fa l'entitat amb les seves empreses d'inserció laboral. En els últims 6 anys han donat feina a més de 8.000 persones i han generat un negoci de 142 milions d'euros.
I passarem avui també per Barcelona, on aquest matí s'ha desplegat un ampli dispositiu de policia per desallotjar l'edifici ocupat de la Tancada. Està situat en un espai del que era l'antiga escola Massana, al barri del Raval. En aquest espai hi vivien fins avui 36 persones migrants que el van ocupar l'any 2018.
Un desallotjament que s'ha fet perquè l'edifici té mancances de seguretat, salubritat i moltes denúncies, també per incidències. El dispositiu ha engegat a primera hora d'aquest matí. Segons ha informat la policia barcelonina, ja s'ha desallotjat completament aquest immoble, s'ha identificat una trentena de persones i se n'ha detingut dues durant aquest desallotjament.
I avui en el bloc dels esports,
l'objectiu de mínims cada segons, que significa molt pel club. Primer per prestigi, després per tema econòmic i per jugar un títol l'any vinent.
Oportunitat d'or pel Barça per sentenciar la segona plaça de la Lliga.
A 2:15 de la nit, jugant al camp de l'Almeria, que ja és equip de segona divisió. Els blaugranes necessiten sumar els 3 punts per deixar el Girona a 4 quan faltaran 2 jornades per acabar la Lliga.
I el Baxi Manresa de bàsquet comença avui la sèrie de quarts de final pel títol de Lliga ACB.
Aquest vespre a 8:45 s'enfronta el campió de la fase regular d'aquesta competició. L'Unicaja de Màlaga passarà a la final a 4, el millor de 3 partits.
Vas pellant botats, gires es volant en el ritme de sa música.
I avui comença el Festival Embassat, que fins diumenge costarà fins al Parc Catalunya de Sabadell una trentena d'artistes. Aquesta nit obre portes amb el concert inaugural que fan els mallorquins Antoni Afon, amb entrades ja exaurides. Sí que en queden per la resta de concerts, perquè també passaran pel Festival Calavento, Guillem Gisbert i Maria José Llergó, entre d'altres, en total, una trentena d'artistes. Això és el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores i actualitzem aquesta situació de pluges al litoral de Catalunya. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per la inestabilitat i aquesta tarda esperem precipitacions. N'hem tingut aquest matí, de cara a la tarda n'hi haurà a les comarques del prelitoral, de l'interior i, sobretot, Pirineu i Prepirineu, localment amb una certa intensitat i que poden anar acompanyades també d'alguna tronada. Els vents seran del sud i les temperatures molt semblants a les de dies anteriors, màximes aproximadament entre els 20 i els 24 graus, temperatures normals per l'època de l'any. De cara a demà, al matí tindrem més sol a les comarques del sud, comarques de Ponent, alguns punts de la costa, però no descartem que pugui caure algun ruixat a punts del prelitoral i, sobretot, a partir de migdia i al llarg de la tarda, ruixats a punts del Pirineu, del Prepirineu i també del prelitoral, no tant a la costa. Aquí no serien tan probables aquestes precipitacions i demà les temperatures molt semblants a les d'avui, màximes de 20 a 24 graus i ambient bastant fresc a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, es presentarà a la reelecció com a president del partit en el Congrés Nacional Extraordinari, que se celebrarà el 30 de novembre, encara que deixi el càrrec després de les eleccions europees. La seva intenció, doncs, és continuar al capdavant del partit, però no ho vol fer sense abans tenir l'aval de la militància republicana. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Junqueras deixa el càrrec de president del partit, però amb l'esperança que la militància li torni a fer confiança a la tardor, quan ja ha convocat el pròxim Consell Nacional i on la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ja ha dit que no optarà a la reelecció. El líder dels republicans se sent amb força i amb ganes de continuar, però pensa que el més assenyat és apartar-se de la presidència durant aquest procés de reflexió.
Sí, jo em veig amb forces de fer de president d'Esquerra Republicana, de tirar endavant aquest projecte. Crec que és un projecte extraordinari, crec que Esquerra Republicana és un projecte extraordinari. Clar que em sento capaç, conjuntament amb la militància d'Esquerra Republicana, de fer coses fantàstiques.
D'aquesta manera vol tancar la polèmica de les últimes hores en què algunes veus han demanat que tota la cúpula s'aparti del càrrec després del fracàs electoral de diumenge. De fet, tota la polèmica ha esclatat a les últimes 24 hores. Dimarts ell va fer una carta a la militància dient que volia continuar com a president del partit i l'endemà, ahir a la nit, després de l'executiva, Oriol Junqueras va anunciar la seva dimissió.
Gràcies, Judit. I de la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, entén el debat intern que està vivint Esquerra i donarà temps als partits per reflexionar els resultats del 12 de maig.
Sí, el socialista ha mostrat respecte amb aquest debat intern dels republicans i ha recordat que totes les formacions, de fet amb recorregut històric, han passat també per moments complicats.
Hoy que dar tiempo a las formaciones políticas para digerir, analizar, reflexionar los resultados electorales y reorientarlos. Algunas formaciones políticas pues ya vemos que lo están haciendo y yo quiero ser enormemente respetuoso con esto, ¿eh? Porque todas las formaciones políticas que tenemos un cierto recorrido histórico pues hemos pasado por momentos de estos, ¿no? Y por tanto todo el respeto, toda la serenidad.
Declaracions que feia Salvador Illa aquest matí en una entrevista a Ser Catalunya i encara sobre les conseqüències dels resultats d'aquestes eleccions catalanes, tot i la pèrdua de suports que recull l'independentisme, el Partit Popular no se'n refia i diu que no es pot donar per acabat el procés.
Avui, precisament, ha parlat el president del PP de Barcelona i futur diputat Manu Reyes als micròfons de Ràdio Estel.
L'independentisme encara té molta força a Madrid i Pedro Sánchez continua pactant-ho tot en l'independentisme. Per tant, això de que el procés s'ha acabat, ja ens agradaria, no? Però la realitat és tossuda i el que hem vist és que Pedro Sánchez continua agafat Carles Puigdemont i Esquerra Republicana.
Doncs, de fet, avui Carles Puigdemont resisteix a que el donin per mort i avisa que Junts no permetrà que deslegitimin la seva candidatura a la investidura.
I avui, precisament, ha reunit a Perpinyà el nou grup parlamentari de Junts i els ha traslladat que té la intenció de portar fins al final el seu intent d'investidura i defensa que és, de fet, qui té més suports i pot aconseguir en una segona volta, sumant amb Esquerra i la CUP per davant dels que pot sumar, en aquest cas, el Partit Socialista.
Tenim l'opció de governar. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés, bàsicament el PSC i Comuns. I, per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem. I en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions discretes, que no cal que desvetllem, però que, tal com vaig dir a la nit electoral, assumirem la responsabilitat també que les urnes ens han donat.
El cap de files de Junts justificava aquest argument dient que, per exemple, la Moncloa, Pedro Sánchez, també governa en minoria.
De fet, avui el president espanyol, després de 4 dies de silenci, s'ha pronunciat per primera vegada sobre els resultats de les eleccions catalanes.
Las catalanas y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña. que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia.
Hasta el migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i deu més coses. A Catalunya, l'ascensor social ha col·lapsat. Tenir una feina fixa i cobrar un sou a final de mes ja no és garantia de tenir estabilitat econòmica ni dependre de les ajudes. Càritas Catalunya avisa que si no es fa res per canviar aquesta situació, l'exclusió anirà encara a vegada més. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La meitat de les persones que tenen Càritas estan a l'atur, però una de les xifres que més preocupa l'entitat és que una de cada quatre persones que demana ajuda sí que té feina, però és tan precària que no li serveix per cobrir les seves necessitats bàsiques com l'alimentació, pagar lloguer o les factures de l'aigua i la llum. Ho explica Rafael Alleput, professor d'Economia Aplicada a la Universitat de Lleida i director de Càritas Diocesana de Lleida.
Ja fa temps que la figura del treballador pobre és una figura en extensió. En l'actualitat a Catalunya, el 10,4% de les persones que viuen del seu salari són econòmicament pobres.
Alleput també diu quin perfil acostumen a tenir aquestes persones.
Acostumen a ser tant homes com a dones, sobretot més dones que homes, acostumen a tenir poca qualificació i en molts casos, si són persones d'origen estranger, ja no és tant que tinguin poca o molta qualificació, sinó que no tenen oportunitats per treballar en llocs de treball molt més estables.
Càritas denuncia que la situació és tan preocupant que les prestacions públiques com l'atur, l'ingrés mínim vital o la renda garantida bàsica són insuficients per reduir la pobresa. L'entitat alerta que aquestes ajudes ja no van dirigides a les persones que estaven previstes. Per això, no serveixen per acabar amb l'exclusió social, la funció que havien de fer quan es van crear.
I davant d'aquesta situació alarmant, Càritas Catalunya ha volgut reivindicar la tasca que fan amb la desena d'empreses d'inserció laboral que té a les diòcesis de tot el país. L'objectiu d'aquestes empreses és donar feina a les persones en risc d'exclusió social per ajudar-les a sortir d'aquesta situació i que recuperin la seva autonomia.
L'entitat reivindica que durant els últims 6 anys aquestes empreses han donat feina a més de 8.000 persones i han invertit gairebé 142 milions d'euros, però asseguren que es podria fer molt més si les administracions públiques complissin amb la llei. Ho denuncia Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Constatem que moltes vegades les lleis aprovades no s'executen tal com s'hauria de fer. I del mateix que la mateixa manera que parlem ara del tema del mercat sociolaboral, també podríem parlar del mercat de l'habitatge.
Roig es refereix a la llei que obliga les administracions a fer un percentatge dels contractes amb empreses de l'economia social, però hi ha institucions que no ho compleixen. També denuncien algunes de les normes sobre les empreses d'inserció laboral, com per exemple que una persona no tingui ingressos durant 3 mesos per poder ser contractada, una condició que consideren injusta per a les persones que tenen.
Gràcies, Pau. I un dia més hem de tornar a parlar de Rodalies. El Departament de Territori ha enviat una carta al secretari d'Estat de Transports on li sol·licita accés a les instal·lacions gestionades per Adif per licitar una auditoria exhaustiva de com està la xarxa de Rodalies a Catalunya.
Sí, la petició forma part de l'acord pel traspàs de Rodalies que van pactar fa uns mesos el PSOE i Esquerra Republicana. La missiva al govern també demana una auditoria específica relacionada amb el robatori de cable a les instal·lacions de Montcada Bifurcació.
I d'altra banda, la jutgessa de Cerdanyola del Vallès, que va rebre la denúncia d'Adif pel robatori d'aquest de coure a les vies de Rodalies, trasllada la causa a un jutjat de Barcelona.
La magistrada diu que un cop analitzat l'informe que han fet els Mossos d'Esquadra ha vist que el punt exacte on es va trobar el coure pertany al Partit Judicial de Barcelona i per això la causa no la poden assumir des de Cerdanyola.
I a tot això, 5 dies després d'aquest robatori, continua el desgavell a Rodalies. Avui són 4 línies les que funcionen malament, l'R3, l'R4, l'R7 i l'R12.
La primera, l'R3, fa el trajecte de Puigcerdà fins a Montcada-Ripollet i, per tant, per arribar a Barcelona s'ha d'agafar un bus. L'R7 directament no funciona i s'ha habilitat un bus que enllaça Cerdanyola amb la Universitat de Barcelona. Pel que fa a l'R12, els trens circulen des de Lleida fins a Calaf i des de Calaf fins a Manresa. El trajecte es fa per carretera. I la línia R4 està partida en dues. L'estació de l'Hospitalet de Llobregat s'ha convertit en una mena d'estació d'enllaç entre el tram nord i el sud.
I per últim, fins aquest migdia no s'ha pogut restablir el servei de trens a l'R4 fins al Vendrell, un cop s'ha retirat el tren de mercaderies que havia quedat avariat a la via aquest matí.
Com a conseqüència d'aquesta incidència, incidència. Els trens que circulaven de l'Hospitalet de Llobregat cap a Sant Vicenç de Calders finalitzaven el seu recorregut. En aquesta parada, el Vendrell Renfe ha gestionat servei alternatiu per carretera mentre ha durat aquesta incidència.
Coses. L'Ajuntament de Barcelona reunirà amb els veïns afectats per les obres de la Sagrada Família dijous vinent, dia 23 de maig. Segons llegim avui al periòdico, la trobada serà porta tancada i es tractarà principalment l'escalinata projectada per sobre del carrer Mallorca, que donarà accés principal al temple. Serà només una reunió entre govern local i veïns, ja que a hores d'ara no estan convocats encara els membres del patronat de la Sagrada Família.
Tot i això, tal com va avançar des de Ràdio Estel, el patronat del temple i l'Ajuntament es van reunir el 9 de març. En una entrevista en aquesta mateixa emissora, Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora, va explicar que aquella trobada amb l'alcalde Jaume Collboni va servir per explicar el projecte al batlle de la capital catalana. Una trobada on es va parlar precisament de l'escalinata que ha de travessar el carrer Mallorca davant la façana de la Glòria, però no en van donar molts més detalls.
I encara a Barcelona, avui la policia ha identificat 37 persones durant el desallotjament de l'edifici municipal de la Tancada, al barri del Raval. És l'edifici de l'antiga escola Massana, que estava ocupat des de fa més de 5 anys. Entre els tots els identificats acumulaven 149 antecedents policials.
Sí, durant aquest darrer any s'havien fet fins a 400 intervencions policials per diversos problemes en aquest centre. Els agents també han detingut 2 persones i 5 més han passat a disposició de la Policia Nacional. El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, explica que el recinte suposava un perill físic per a tots els ocupants.
El que era important era en aquests moments dir que allò no reunia cap condició d'habitabilitat i, per tant, aquesta és una de les coses que hem de posar en evidència. La gent que ha pogut entrar a dintre de l'establiment relaten unes situacions absolutament degradades d'aquest espai, de pudors, inclús de precarietat. És una de les coses que es deien, és dir, que hi havia un perill cert físic pels ocupants.
L'Ajuntament ja ha ofert alternatives d'habitatge a totes les persones desallotjades, tot i que alguns ja les haurien rebutjat. Aquest recinte va ser ocupat el 2018 i actualment hi vivien unes 30 persones.
Mirem a Europa perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda que va fer l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, pel 9-N, per manca de resposta de l'expresident i també del seu advocat, Xavier Melero.
El tribunal explica que va enviar un nou avís a principis d'aquest any per presentar observacions a tot tardar el 12 de febrer, però tampoc diu que va obtenir resposta. Per això ha interpretat que l'expresident no tenia intenció de continuar amb la demanda per vulneració de drets humans i, per tant, ha arxivat aquest cas.
I, d'altra banda, un altre tribunal europeu, el de Justícia, ha tancat la porta a les famílies monoparentals, en què un 80% dels casos estan formades només per dones, i no es pronuncia sobre si tenen dret a gaudir d'un doble permís de paternitat pel naixement d'un fill o filla. És a dir, que ara seguiran sense poder beneficiar-se més enllà de les 16 setmanes que els corresponen de les altres 16 que pertoquen per llei a l'altre progenitor.
I és que el Tribunal Europeu no ha admès la petició que li havien fet els tribunals espanyols perquè es pronunciés, perquè considera que la demanda no s'adequa a les circumstàncies contemplades a la legislació europea. Aquest pronunciament, però, no entra al fons de la qüestió i ara la demanda seguirà el seu curs als tribunals espanyols, alguns dels quals ja hi han fallat en contra. Per això, ara la pilota està sobre la taulada del Tribunal Constitucional, que serà el següent a dictaminar en aquest periple judicial.
I sense marxar d'Europa, la Comissió Europea investiga si els algoritmes que se'n fan servir Facebook i Instagram provoquen comportaments addictius entre els més joves i els empenyen a consumir continguts cada cop més extrems.
Una investigació que arriba després que a Brussel·les analitzés un informe d'avaluació de riscos de Meta, que és l'empresa propietària d'aquestes xarxes socials, i arribés a la conclusió que les mesures adoptades per aquesta plataforma poden explotar la feblesa i també la inexperiència dels menors. I a banda, la Comissió Europea també posa en dubte l'efectivitat dels sistemes de verificació d'edat de Meta, els quals haurien de servir per prevenir l'accés dels menors a contingut que fos inadequat.
I tornem a Catalunya perquè demà comença per a molts catalans un cap de setmana llarg de 3 dies. Dilluns és festiu a Barcelona i gran part de l'àrea metropolitana i el Servei Català de Trànsit calcula que 500.000 de vehicles sortiran de la capital catalana entre demà a la tarda i dissabte al matí.
I per això s'ha preparat un dispositiu especial a les principals carreteres del país. Per exemple, s'habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i el Vendrell el dissabte. També hi haurà carrils addicionals, serà el dilluns de tornada, de la l'AP7 entre Vilafranca i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. Per aquests carrils no es podrà circular més de 100 km per hora i els que circulin en sentit contrari no podran passar en aquest cas dels 80. Uns 1.500 agents dels Mossos vetllaran per la seguretat durant aquests 3 dies i es faran més d'un miler de controls.
Marxem ara cap a Lleida, on ja ho tenen tot a punt per celebrar el cap de setmana vinent el 43è aplec del Cargol. Els organitzadors calculen que aquest any assoliran el rècord de 15.000 participants que estaran repartits en les 119 colles que hi participaran. Avui s'han presentat les novetats d'una de les cites més emblemàtiques de les Terres de Ponent.
I per primera vegada aquesta festa comptarà amb una barra de begudes sense alcohol a disposició tant dels penyistes com també dels visitants. Una altra de les novetats és la creació d'una rua infantil per tal d'incentivar l'esperit de la festa entre els més petits i involucrar-los de manera directa en aquest esdeveniment. Segons el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida, Ferran Pèrdrix, la festa passa pels seus millors anys.
Tant en quant a l'evolució que ha tingut els últims anys com a la previsió, no? Perquè segurament la propera edició tornarem a parlar de xifres rècord amb la incorporació de doncs, 2, 3 o 4 colles més en funció del volum que tinguin, amb l'espai que ens quede disponible al recinte, i tornarem a ampliar, evidentment, el nombre de collistes, no?
Es calcula que durant els dies que duri aquesta festa es menjaran unes 12 tones de cargols.
I abans dels esports encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar a una dona en un pis del barri de Pedralbes, a Barcelona, a qui van lligar i emmordassar perquè no pogués demanar ajuda. La dona, de 55 anys, havia rebut un habitatge en herència, l'estava buidant per vendre'l i havia posat alguns mobles a la venda a través d'una aplicació de compra-venda.
L'agressor s'hi va posar en contacte i es va mostrar interessat a comprar alguns objectes, per la qual cosa van quedar al pis de la víctima per fer aquesta compra-venda. Un cop allà, l'assaltant la va mordassar, li va lligar les mans i li va prendre el telèfon mòbil perquè no pogués demanar ajuda i es va endur tot el que va trobar de valor, incloent-hi diners, joies, un ordinador i diversos objectes de plata. Això va passar el dia 9 d'abril i unes setmanes després els Mossos d'Esquadra van poder identificar l'acusat i el van detenir a casa seva, al barri de Sant Martí de Barcelona.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Temps per als esports. El Barça busca fer un pas més a la Lliga aquesta nit en el partit contra l'Almeria i deixar pràcticament sentenciada la segona posició de la classificació. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els de Xavi visiten l'equip andalús que la temporada que ve jugarà la segona divisió amb la intenció de fer els deures i situar-se a 4 punts del seu més immediat perseguidor, el Girona. Xavi Hernández no comptarà avui amb un dels seus puntals en defensa, com és Ronald Araujo, que pateix unes molèsties al genoll dret que ja el van apartar de la titularitat el dilluns contra la Reial Societat. Tampoc viatja a Gundogan, que està sancionat.
És un partit difícil, no és un partit fàcil, i analitzant l'Almeria penso que ha merescut molts més punts dels que ha guanyat. És un rival que s'ha alliberat, per desgràcia per ells, perquè ja no tenen res a perdre perquè ho tenen perdut, i bé, tenen jugadors de talent. Penso que han merescut i han competit molt bé contra equips grans de la classificació. Rival difícil.
El partit a 2:15 de la nit.
I encara la Lliga Espanyola, atenció, perquè avui marxa una llegenda del Sevilla. Jesús Navas ha comunicat al club i als seus companys que no vestirà més la samarreta sevillista.
Ha sido una decisión muy difícil, dar la gracia en todo momento. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla, todos los títulos que hemos conseguido. Nos vemos pronto en Ramos Sánchez Pizjuán.
Quan acabi aquesta temporada, doncs posarà a punt final a una història que ha durat 17 temporades.
Navas suma 688 partits amb la samarreta del Sevilla i 8 títols, 4 Europa Leagues, 2 Copes, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. És el jugador amb més partits i títols de la història del Sevilla, que plega amb 38 anys. Diumenge, en el partit que el Sevilla juga a casa, se li farà el comiat davant l'afició.
Parlem també de futbol internacional perquè el sistema de videoarbitratge podria desaparèixer de la Premier League anglesa la temporada que ve.
El dia 14 de juny, els clubs que participen en aquesta lliga votaran si volen jugar amb VAR la temporada que ve o retirar-lo per sempre. Perquè s'elimini, calen els vots a favor d'almenys 14 equips. A la Lliga Anglesa, el VAR es va implantar l'any 2019 i els incidents que s'han anat succeint han fet que molts clubs s'hi posicionin en contra.
I a casa nostra, el Girona, tot i que no ha alçat cap títol aquesta temporada, vol celebrar la bona temporada que ha fet i farà una rua el diumenge 26 de maig pels carrers de la ciutat.
Està previst que hi participin els futbolistes de la plantilla, així com també el cos tècnic encapçalat per Mitchell. Concretament, la desfilada sortirà de l'estadi de Montilivi a 6:15 i farà una parada a l'Ajuntament de Girona per després posar rumb cap al Parc de la Copa, on tindrà lloc un seguit de concerts a partir de 7:00. La celebració està prevista que acabi cap a 10:00 de la nit.
Parlem també de futbol femení. El Barça ha renovat el contracte de la portera Gemma Font una temporada més. Amb la marxa de Sandra Paños, Font passarà a ocupar ara el rol de segona portera en el primer equip del Barça femení.
Amb 24 anys, la futbolista juga al Barça des del 2013 i es va estrenar al primer equip el 2018, però ha viscut sempre a l'ombra de Sandra Paños i Catacoll. Amb la marxa de Paños al juny, Font passarà a ocupar el rol de portera suplent darrere una Catacoll molt consolidada.
És un somni fet realitat fa molts anys, però ara ja guanyant títols ja és un altre nivell, o sigui que, repeteixo, per la gent de la casa és un orgull i un plaer.
Tot i haver jugat poc, la portera de Tagamanent té un palmarès de 4 lligues, 3 Supercopes d'Espanya, 2 Copes de la Reina i 2 Lligues de Campions. Un palmarès que es pot ampliar més en tan sols 10 dies, ja que el Barça juga la final de Copa aquest dissabte i la de la Lliga de Campions el dissabte 25 de maig.
Baixem també a la pista de bàsquet. El Baxi Manresa comença avui la disputa dels play-offs dels quarts de la Lliga CB contra el campió de la fase regular de la competició, que és l'Unicaja de Màlaga.
El primer enfrontament dels 3 serà avui a 2 quarts de 9 al Martín Carpena de Màlaga. Els manresans, 8ens classificats a la taula, amb un balanç de 19 victòries i 15 derrotes, venen de caure per la mínima contra el Tenerife. Mentrestant, els malaguenys, amb 28 victòries i només 6 derrotes, venen de guanyar a casa davant el Thunder Palencia en l'última jornada de la fase regular. Els del Bages tenen al davant una eliminatòria molt complicada, ja que els malaguenys han aconseguit firmar la millor temporada regular de la seva història. L'entrenador del Manresa, Pedro Martínez, ha donat les claus per superar aquesta sèrie.
Estar concentrados, superar los momentos de dificultad que seguro que va a haber, porque ellos son un equipo que tiene rachas muy buenas, un equipo de segundas partes, ¿no? Las segundas partes siempre son muy buenas ellos, y bueno, pues ya está, estar preparados y confiar en nuestras posibilidades.
I en futbol sala també el Barça perd per lesió a Sergio Lozano pel que queda d'aquesta temporada.
El jugador té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i està previst que estigui unes 10 setmanes de baixa, és a dir, fins a final de temporada. Un cop dur pels blaugranes que porten tota la temporada vèncer de sobreposar les baixes per lesió i ara hauran de lluitar pel títol de Lliga seguint aquesta dinàmica. La baixa de Lozano s'assuma a les de Sergio González i Àlex Yepes, que tenen una lesió al lligament creuat del genoll, i també a la de Diego Zufo, que va ser operat recentment del tendó del quadríceps de la cuixa esquerra.
Parlem de motor, atenció, perquè l'argentí Kevin Benavides es troba en estat greu, amb pronòstic reservat després de tenir un accident dissabte passat. El seu equip KTM ho ha comunicat avui.
Benavides, campió del Dakar als anys 2021 i 2023, va patir fractures en un braç i al crani arran d'una caiguda quan s'entrenava a la ciutat argentina de Salta per preparar la quarta prova del Mundial de Ral·lis que s'ha de disputar justament a l'Argentina de l'1 al 7 de juny.
I acabarem parlant de natació sincronitzada, perquè l'equip ja es prepara pels Jocs Olímpics de París, l'equip espanyol, volíem dir, uns Jocs Olímpics que comencen el proper 26 de juliol, amb la il·lusió ho fan d'aconseguir una medalla.
La catalana Iris Tió, que va obtenir la medalla de bronze als passats mundials de Fukuoka, s'estén aquests dies amb un objectiu molt clar.
Esperem poder donar molt bona imatge, demostrar que som un equip fort, que hem entrenat bé per competir. Totes somiem amb una medalla, però sí que és veritat que nosaltres anirem a per totes a deixar-ho tot allà a la piscina de París.
L'equip espanyol va aconseguir el bitllet de classificació pels Jocs de París als Mundials de Natació de Doha el passat mes de febrer.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural per posar punt i final a l'edició d'avui. Aquesta tarda obre portes al Museu d'Història de Catalunya l'exposició que repassa mig segle de cartells de l'artista Joan Pere Viladecans. És la mostra més àmplia sobre el pintor que s'ha fet mai i que es podrà veure fins al proper 1 de setembre.
La mostra monogràfica compta amb cartells, cobertes de llibres, portades de diaris i revistes que el pintor català ha creat des de finals de la dècada del 1960 i fins a l'actualitat. L'exposició està comissariada per Julià Guillamont.
Mostren una mica una idea del cartell com a element col·lectiu, vinculat als moviments culturals dels anys 70 i posteriorment doncs, a iniciatives de la societat civil que han sorgit en aquests darrers anys.
Per exemple, a la mostra es poden veure cartells de pel·lícules del director Pere Portavella, del Festival de Blues de Terrassa, del Congrés de Cultura Catalana, de la Passió d'Olesa i de la Fira d'Abril, també de Barcelona.
I anem a mirar el catàleg de les plataformes digitals perquè Netflix estrena avui nous capítols de la popular sèrie Els Bridgerton.
Querido y amable lector, hemos permanecido separados demasiado tiempo.
aquesta vegada centrada en la història d'amor entre la Penélope i el Colin.
Avui només es publiquen 4 nous capítols d'una hora de durada aproximadament. Els altres 4 no estaran disponibles a Netflix fins al dia 13 de juny.
I a Prime Video ja es pot veure la segona temporada també d'Outer Range. Noves aventures d'aquest popular granger de Wyoming.
En aquesta temporada, una desaparició i una mort generaran gran tensió en el protagonista que lluita per tirar endavant la seva família i també les seves terres. Un dia descobreix un misteriós forat entre els cultius.
Acabem a Sabadell amb un recordatori. Aquest vespre comença una nova edició del Festival Ambassat. I ho fa, ja ho escolten, amb el Consell Inaugural d'Antoni Afon. Serà a partir de 8:45 al Parc Catalunya. Per al concert d'avui no quedaran entrades, però sí que n'hi ha disponibles per a la resta de dies. L'Ambassat s'allargarà fins aquest diumenge i per l'escenari passaran els Calavento, Guillem Gispert, Samantha Hudson, Muixca o Maria Hein, entre d'altres. Amb això acabem per avui. Tornem demà a les 2:00. Bona tarda.